la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Abans que res i en primer lloc, us fem com sempre un breu repàs dels diversos continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, un consell de com prevenir accidents amb els nostres animals de companyia i l'entrevista. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Doncs iniciem ja aquest programa 429, dotzena temporada, la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, com sempre, amb repàs de notícies, i avui amb una felicitació al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà per salvar la vida de l'oca de galta blanca que va ser ferida amb 12 perdigons perpetrats per un furtiu. Iniciem avui amb aquesta bona notícia. L'oca que va ser tirotejada per un caçador furtiu al Parc Natural de l'antic estany de Pals, al Baix Empordà, ha sobreviscut. Fa un parell de setmanes informàvem ja que un caçador furtiu havia matat 3 oques galta blanca i n'havia malferit una altra, de la qual us parlem ara. Les oques, que pertanyen a una espècie protegida, van ser traslladades pels agents rurals al centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. A les 3 que havien mort, se'ls va practicar la necròpsia i a la que estava ferida va reservar-se-li especial cura per tal que es pogués salvar. Afortunadament, i gràcies al tractament de l'equip veterinari, l'oca ha aconseguit de sobreviure finalment als 12 perdigons que havia rebut. Ara, un cop ja recuperada del conjunt de les ferides, s'ha identificat amb una anella per a fer-li un seguiment i ha estat alliberada a l'estany del Cortalet dels Aiguamolls de l'Empordà. Aquí podrà compartir l'hivern amb altres aus en un entorn que és natural i protegit. Des d'aquí, al nostre programa, felicitem molt especialment a tot l'equip del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà per la molt valuosa feina que realitzen. Més coses positives. El col·lectiu veïnal dels Jardins Torre Girona, de Barcelona, impedeix la repetició de l'espectacle Natura Encesa. Finalment, l'espectacle Natura Encesa no celebrarà aquest any durant les festes de Nadal als Jardins de Torre Girona, situats al districte de les Corts de Barcelona. Així ho anunciaven aquesta última setmana l'Ajuntament i l'empresa promotora, després d'acordar l'anul·lació d'aquest polèmic espectacle. La notícia suposa una gran victòria del col·lectiu veïnal, les entitats ecologistes i també de la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, que han manifestat el seu rebuig cap a un espectacle basat en llums i sons per vulnerar la integritat de la diversitat biològica d'aquests jardins que s'havien convertit pràcticament en tot un parc temàtic. A les queixes s'insistia que els elements lluminosos i els centenars de quilòmetres de cablejat eren un risc per a la flora i per la fauna, conformada, en alguns casos, per espècies protegides. L'any passat, al llarg de tot aquest muntatge, alguns ocells van ser ferits i es van malmetre zones de la vegetació. Aquests fets van comportar que els col·lectius interposessin, al final, una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona i que sol·licitessin l'adopció de mesures cautelars per considerar els fets de presumptament delictius envers la biodiversitat dels jardins de Torre Girona. L'Ajuntament de Barcelona i la companyia promotora es defensaven dient que havien vetllat perquè aquest espectacle no tingués cap impacte perjudicial per a l'entorn. La notícia de la cancel·lació de Natura Encesa ha estat rebuda amb una gran satisfacció pel conjunt de les entitats. Totes elles han volgut donar les gràcies a aquells que els han fet costat per evitar que l'espectacle es tornés a repetir. O la Generalitat s'imposa o Catalunya es quedarà sense les seves aus salvatges més preuades. Una seixantena de cigonyes van morir electrocutades per les línies aèries de mitjana i d'alta tensió entre els mesos d'agost i setembre a la comarca d'Osona, a la xifra que l'afegir dues cigonyes més al Bages i sis més al Berguedà, així com també la mort de diferents aus rapinyaires. Els agents rurals han notificat tots aquests decessos a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona i també s'han comunicat les que van tenir lloc a Osona als jutjats de Vic. Aquests darrers tenen ja oberta una investigació contra els directius de la companyia Endesa per un possible delicte ambiental, ja que no havien adequat la xarxa elèctrica per tal de protegir a les aus. A Catalunya, en el còmput global, han arribat fins als jutjats 25 casos de denúncia per electrocució d'aus. Sols en dos d'aquests s'ha procedit en una multa. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, entre els mesos de gener i d'octubre de l'any 2023 van produir-se uns 900 casos d'electrocució de l'avifauna. Endesa té previst adoptar 1.500 suports de la xarxa de distribució a Catalunya per protegir els ocells, una xifra que suposa un increment del 60% en relació amb les actuacions dutes a terme entre els anys 2018 i 2023. L'objectiu de la mesura és minimitzar el risc de percolació i electrocució de les aus i contribuir a la seva conservació. Entre totes les accions que s'incorporen, hi ha la instal·lació d'elements diversos de protecció i d'aïlladors dels cables. Aquesta mortalitat ja fa anys que es produeix i s'hauria d'acabar de soca arrel. Cal denunciar, per això, a les companyies elèctriques i exigir a la Generalitat que desperti de forma urgent per la importància d'aquests fets. Del contrari, en pocs anys, el Principat podria veure ja l'absència d'algunes aus molt preuades. I recuperem el suro com a material amic. La gran majoria de taps de suro no es reciclen. Aquest bé és un gran aïllant i també un material amic. Els taps ara es llencen com si fossin brossa de rebuig dins del contenidor marró, el dels residus orgànics. Però el cas és que s'haurien de reciclar. És per aquest motiu que l'Institut Català del Suro ha impulsat una prova pilot en dos municipis gironins, Palafrugell i Cassà de la Selva. La iniciativa és pionera a Catalunya i a l'Estat i ha estat finançada amb fons europeus. De moment ja s'han situat 50 punts de recollida en diferents supermercats, comerços i restaurants de la zona per poder determinar quins són els millors llocs per concentrar-ne la col·lecta. Aquests punts es mantindran durant tot l'any i es calcularà en quins d'ells hi ha anat més gent a reciclar. Amb aquesta informació es valorarà quina és la via que pot ser més efectiva per gestionar la recollida dels taps. El suro pot tenir diverses aplicacions urbanístiques. Des de l'Institut Català del Suro constaten, per exemple, que a Alemanya ja fa anys que el reutilitzen com a aïllant per a la construcció. És per això que proposen que a Catalunya s'empri per anivellar els pendents dels paviments urbans, els escocells dels arbres i també en parcs infantils per substituir les superfícies de cautxú, que a més es deterioren i es degraden amb sol fort i amb l'abrasió. Hi ha el respecte a diverses directives europees que adverteixen que aquest tipus de substrats poden comportar perjudicis de salut. El suro és un material natural, sense cap contraindicació, i també un bioabsorbent. Vol dir això que té la capacitat per absorbir materials nocius, com poden ser-ho hidrocarburs, metalls pesants i pesticides. Esperem que aquesta iniciativa per impulsar el reciclatge dels taps de suro sigui exitosa i s'estengui arreu. Són molts els milers de taps que es llencen cada dia.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que dins les aigües marines també creixen boscos i prats verds? Doncs sí, els prats submarins els configuren herbes marines que es troben emparentades amb les herbes terrestres, com per exemple la gespa o el gram. Tot i que existeixen al voltant d'unes 60 espècies diferents d'herbes marines distribuïdes en els mars i oceans del planeta, al mar Mediterrani només hi ha unes 4 o 5 espècies, i la més abundant d'elles és la posidònia. Com d'altres plantes marines, necessita de la llum per poder desenvolupar-se i es reprodueix mitjançant els fruits de les seves flors que s'escampen amb l'ajuda dels corrents marins. Creixen sota llits de sorra formant taques de color verd que resulten visibles des de la costa. Són uns bons bioindicadors de la salut de les aigües i de la seva biodiversitat. I dins d'aquests prats, peixos de diferents espècies troben refugi, aliment i caus de posta per poder reproduir-se. També poden arribar a configurar esculls que acullen com a dic de contenció, evitant els esllavissats de la sorra. A la tardor, quan l'aigua es va refredant, la posidònia perd moltes de les seves fulles que s'assequen i s'acumulen damunt de la sorra de les platges com un bon senyal de la seva existència. Els prats marins són fràgils i vulnerables i des de fa anys es troben en regressió a conseqüència de les diverses accions humanes, com són els acumulaments d'aigües residuals no depurades, l'extracció de sorra de llit marí, la pesca d'arrossegament o l'ancorament de les embarcacions. La seva última i greu amenaça la constitueix una alga invasora anomenada caulerpa, introduïda accidentalment a Europa, amb uns efectes devastadors per les praderes de posidònia i la seva biodiversitat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Esther Villar, veterinària. En l'actualitat es duen a terme transfusions de sang en gossos i gats?
Sí, les transfusions és un tractament que ens encanta a la clínica, jo crec que a tots els veterinaris, perquè és un tractament on hi ha la col·laboració i el bon fer dels nostres clients. I són tractaments molt agraïts. En aquell cas d'una hemorràgia, per exemple, li posem sang immediatament d'un altre gos i el pacient millora immediatament. Per ser un donant necessitem gos jove, si pot ser, o adult, mínim de 20 quilos de pes, i que sapiguem que està sa. Si no, abans de ser donant, li fem un xequeig, mirem que no tingui leishmània, en el cas nostre, que vivim a la Mediterrània, i si està tot correcte, pot ser donant de sang. En gats també necessitem un gat que sigui igual, grandullon, jove i col·laborador. La majoria de gats s'han de sedar per treure'ls la sang. Per rebre aquesta sang, com podeu imaginar, doncs són problemes amb hematologia i que tinguis anèmia. No existeix actualment un banc de sang que funcioni al 100% o que sigui viable, perquè són temes molt cars. Fem els veterinaris tenir un llistat de donants de sang i en el moment en què els necessitem truquem en aquest llistat. I sempre, sempre la gent respon positivament i ens venen tan pic poden. Es treu sang en el donant i immediatament se li posa en el pacient.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Bremen, de Sabadell. Més informació al 93 723 65 91 o al Facebook buscant Bremen Veterinària.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. No l'ubico, Abel. Explica'm, a veure on te'l trobem, aquest.
Clar, no l'ubiques perquè, desgraciadament, ara cada vegada se sent menys als nostres camps, però és un ocell, és la perdiu roja, molt comú abans, ara ja no tant, tot i que continua sent un ocell en principi comú, de zones agrícoles, típic ocell de camps de cereal, de zones aquestes també d'erms i de terra sense ningú, anem a dir, terra sense nom, i que és un ocell, doncs, que era molt comú. La perdiu, com sabeu, és, bueno, té una mida com una gallina, més o menys, i és, jo trobo que és un ocell molt, molt bonic, i però que ara, en aquests moments, doncs, està en un cert declivi per la pèrdua d'hàbitat, que ja ho hem comentat altres vegades en el programa, doncs aquesta pèrdua i simplificació de l'hàbitat, sobretot en zones agrícoles i rurals. A més, també m'ha afegit la caça, que també, clar, és un ocell de caça per excel·lència, doncs entre una cosa i altra, doncs és un ocell que està en declivi. És un ocell granívor a l'hivern, o diguem-ne, en el seu estatge adult és sobretot granívor, però també menja molts invertebrats, molts insectes, quan està criant, perquè els pollets necessiten proteïna per créixer i llavors els alimenta amb invertebrats. Això és bastant freqüent en els ocells. I és una espècie bàsica a la cadena alimentària aquí en el Mediterrani, o almenys era, quan era més abundant. L'àguila cuabarrada, per exemple, un altre nom que té és àguila perdiguera. En castellà, àguila perdicera, també es diu. O sigui que és un ocell que servia d'aliment a àguiles, guineus, el linx ibèric, el llop, també, altres animals. Doncs és una espècie presa bàsica de la cadena, una espècie amb molta productivitat.
I que, per tant, haurien de tenir una mica més en compte, eh?
Ah, exacte. I que, de fet, quan van davallar perdius i conills, que també van tindre una davallada important, molts rapinyaires i tal també van patir moltíssim. Això als anys 60, 70, 80, sobretot el conill va patir molt, i llavors molt d'aquests rapinyaires, doncs clar, si no tenen aliment, doncs adeu-siau, no? I la perdiu, doncs, estava aquí, a la base de la cadena d'aquests depredadors ja una mica grossets. I bé, doncs, és una espècie força mediterrània, i que la trobem sobretot a la península Ibèrica, a la part del sud de França, i més cap a l'Europa humida, queda substituïda per una altra perdiu. La perdiu xerra és un altre tipus de perdiu, diguem-ne, substitueix el nínxol ecològic de la nostra perdiu d'aquí.
Doncs, si et sembla, tornem a escoltar el cant de la perdiu roja. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui anem pel jazz amb un pianista que sempre he cregut que és molt particular en les seves actuacions. És el Monty Alexandre. Nascut a Jamaica, el va ajudar moltíssim a l'Oscar Peterson, també pianista. Estem en l'any 1974 amb un Monty que té 29 anys. És una veritable gravació en viu i uns molt escollits convidats. Promoguda pel productor alemany del segell MPS, molt conegut, Hans-Georg Brunner, a la seva casa de la Selva Negra, a la llera del riu Rhin i un dels llocs més bonics del seu recorregut. El Monty toca amb un piano Steinway. li he escollit dues peces amb dues molt lentes, perquè l'intèrpret pugui expressar-se amb tota llibertat i la joia de viure. El títol del tall és L'estiu del 42, l'autor Michel Legrand, i porta el nom d'aquesta coneguda pel·lícula. Escolteu-lo i relaxeu-se perquè crec que és una delícia.
Equador del programa, aquí a la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel, temps per l'entrevista, i avui tornem a Sabadell. Parlem de protectores, parlem de la Lliga, aquí ja hem parlat moltes vegades, la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Com està el tema d'adopcions, com ha afectat també certes mesures recents de la Llei de Protecció dels Animals. En fi, en tot plegat, i de tot plegat ho parlem novament amb la Clàudia Matella, que és responsable del refugi d'aquesta Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Clàudia, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt bon dia
de nou. Gràcies per llamar.
Molt bon dia de nou, perquè ja vam parlar amb tu la darrera vegada aquest any passat. Vam fer un mapa una mica general de com estan les coses, també aquí al refugi, en aquesta associació, aquesta lliga fundada l'any 1979 a Sabadell, amb precedents també anteriors. I avui volem saber també algunes campanyes, però abans que res, Clàudia, no sé si d'alguna manera sabràs que la Llei de Protecció dels Animals a nivell de l'Estat espanyol, que es va aprovar el març de 2023, doncs bé, es van aplicant certes mesures, no?, que s'havien d'aplicar més tard. Una d'elles va ser el passat 29 de setembre, en què ja va entrar en vigor la prohibició de la venda de gossos, gats i fures en botigues. És a dir, només es podran vendre aquests animals a través de criadors especialitzats i hi ha unes multes específiques, diguem-ne, doncs, a tota aquesta venda. No sé si això, d'alguna manera, us ha afectat també a vosaltres, a la vostra activitat.
En estos momentos todavía no. Yo creo que es muy poco tiempo, que lleva un mes de que no se pueden vender y no hemos notado ningún aumento concreto en adopciones. Gente viene, pregunta por gatos y perros, pero no es ahora la avalancha de gente que dice, ay, ahora adopto. Yo creo que tenemos que dejar pasar un poco de tiempo para ver si esto luego repercute positivamente en que se adopten más animales, pero si es desde finales de, o desde septiembre de este año, es muy, muy reciente, creo.
Clar, tot just ha passat un parell de mesos, no?, i aquestes mesures al final són a gran escala, però, esclar, una altra cosa és que vosaltres ho noteu. De moment, no, en aquest cas, no noteu res.
No, porque yo también pienso que la gente que compraba en tiendas o en establecimientos comerciales de animales, muchos de ellos son de tamaño pequeño. Entonces, esto aquí es lo que menos hay, y cuando preguntan gente, ¿tenéis un perro pequeño, un gos petit para piso petit? Como no solemos tener muchos, digamos, aquí no lo van a encontrar tampoco. En realidad, luego es buscar el criadero legal, oficial y bueno para poder comprarlo allí.
Fes-nos un mapa, Clàudia, de la Lliga actualment, una mica els animals que acolliu. L'última vegada parlàvem d'uns 270 animals, uns 120 gossos, uns 150 gats. No sé, explica'ns ara mateix en aquests moments com ho teniu.
Sí, ahora estamos más o menos casi siempre en la misma situación. Ahora tenemos 130 perros y lo que tenemos actualmente es una barbaridad de gatos, 136 aquí, más 20 en acogida, que es una avalancha que es casi, casi imposible gestionar porque las instalaciones son las que son y normalmente en los patios hay entre 17, 19, máximo 20 gatos por patio y ahora en algunos hay más de 30 o 27 y se nota muchísimo. Ahora en esos momentos estamos saturados de gatos adultos y es una pena porque ellos lo sufren, no tienen la tranquilidad, puede haber más peleas, no se limpian suficientemente bien, se resfrían antes porque hay más acumulación de gatos y es un poco triste ver que hay tantísimo gato bueno, adulto, que se queda aquí. ¿Por qué? Porque hay todavía un montón de gatitos que entran y entran y entran y este año hasta ahora, hasta septiembre, octubre, están entrando gatets cuando ya no es ni época, pero eso es otra parte del cambio climático, que aún nacen gatets y los traen al refugio y claro, cuando son tan bebés, la gente prefiere los pequeños y los gatos adultos se quedan atrás y se quedan casi invisibles, ¿no?
Vols dir que una de les causes d'aquest ascens, no?, en les dades de gats, per exemple, que teniu aquí al refugi, pot ser, per exemple, aquesta perllongació del període de cria?
Seguramente sí, porque aún ayer nos querían entrar aquí 6 gatitos pequeños encontrados en una colonia y ahora mismo estamos colapsados. Y es muy raro, porque normalmente nacen en abril, mayo, marzo, abril, mayo, pero aún están ahora en septiembre, octubre, con gatets de un mes. Es como cambio de ciclos, ¿no? Que normalmente a estas fechas ya se acaban los gatets y normalmente decimos en noviembre, diciembre, enero, febrero es cuando damos más gatos adultos. Pero todavía tenemos pequeños y la gente tira antes a un adulto tiran a buscar uno pequeño, ¿no?
I quan teniu una situació com aquesta, per exemple, en què dius, no, que clar, el refugi al final sou els qui sou i treballeu la gent que pot, de quina manera es pot fer front a una situació extraordinària com aquesta?
Bueno, hacemos muchísima más difusión de gatos y también tenemos una forma de hacerlos visibles, que es hacer una como un cat café, un seal cat, que lo llamamos, que es visitas a los patios de gatos cada 2 semanas en verano. Y ahora, este año, por primera vez, lo hacemos también en invierno, cada 3 semanas abrimos un patio de gatos. La gente puede venir a estar jugando con ellos, ver los gatos sin la necesidad de adoptarlos. Simplemente pasar tiempo con ellos, relajarse, ver, conocer gatos. Si no lo tienen muy claro, pues que contacten por primera vez, que interactúen con los niños. Y es una forma de hacerlos visibles, porque ya sabéis que gatos no se pueden llevar a ninguna feria animalista ni nada. Entonces se quedan siempre invisibles y hacemos esto, abrimos una puerta a un patio ahora en invierno cada 3 semanas, porque desde el año pasado tenemos aerotermia en los patios de gatos, es
sí,
decir, que
en van
la
parlar.
Gente no se
Sí.
muere de frío, exacto,
Sí,
ya no se muere de frío y pueden visitar los gatos, con lo cual es una ventaja. Podemos seguir haciendo el circuito también en invierno y esperamos que tenga éxito, porque realmente las plazas se llenan, la gente viene, muchos repiten porque les encanta estar pues jugando, interactuando con los gatos y alguna vez pues sale alguna adopción. Y ahora también tenemos una novedad aquí en Sabadell, va a abrir un cat café que se llamará
sí.
Momotaro Cat Café, que es una persona que abre un café de gatos y los 6 gatos que va a tener serán nuestros en acogida, y si allí alguien lo ve, será como una delegación de la protectora, pueden luego adoptarlo a través de la protectora y así conseguimos hacerlos más visibles y también pueden salir más gatos porque se verán en otro ambiente, no solo en la protectora.
Vam parlar d'això precisament en un dels centres que hi ha, aquests cafès que venen o que eren més habituals a països asiàtics i que després també han derivat cap
Exacte.
Aquí, un dels centres que hi ha, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona, o barri de Gràcia, i aquest cafè doncs, funcionarà de manera semblant. No? És un lloc on la gent doncs, bé, pot anar a consumir, però pot anar a acariciar i compartir també amb els animals. Una de les altres iniciatives que també, com deies tu, aquest Chill Cat, no? Interessant, des del punt de vista que sempre veig, i evidentment us heu d'estar trencant el cap, no, a veure de quina manera també es pot fer que la gent doncs, no només comparteixi, sinó que també aquestes sessions han de servir perquè la gent es conscienciï una mica més i fins i tot pugui adoptar, no? Que aquest ha de ser l'objectiu.
Exactamente, es para abrir los patios, que los vean, los toquen y vean que son gatos fantásticos, súper cariñosos y no tienen que tener 2 meses para llevártelo a casa, sino también puedes adoptar un gato de 6 meses, de 1 año, que es precioso y cariñoso, y en esos momentos tenemos un montón y es una lástima que crezcan aquí, ¿no?
Ara parlem de més activitats, també suposo que aquesta, Clàudia, posant-se o veient a la pàgina web de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, també, protectorasabadell.org, allà en podeu trobar més dades, no? Ho dic per si la gent també vol estar atenta a aquest tipus d'activitats.
Sí, el CIRCAT está allí como actualidad fija, que ya lo hemos puesto, el horario cuándo es, cómo funciona y cómo hay que pedir plaza, porque hay que reservar la plaza al mail CIRCAT@protectorasabadell.org y se reservan, bueno, con antelación y en principio las plazas se llenan y estamos contentos con esa actividad. Y luego en nuestra web es esto, en la actualidad siempre pone lo que hacemos de otras actividades, ¿no?
Ara parlem i en repassem d'altres, però abans també i poques vegades parlem d'això que dius, que són aquestes èpoques on vosaltres teniu més animals o menys animals, no? És a dir, no sé si ens pots definir una mica quines són aquestes èpoques de l'any on us poden entrar més, parlaves dels gats, per exemple, que és aquest període de cria entre abril i maig, però no sé l'estiu
sí.
com reacciona això. Aquest estiu, per exemple, heu tingut més animals,
Hombre,
n'heu tingut menys?
Sí, hemos tenido mucho más animal en los meses de verano, que siempre decíamos, no, entran durante todo el año, pero el aumento es bastante mayor. Por ejemplo, en julio entraron 87 animales, en agosto 91, cuando la media son 48, 44, pero que, yendo para verano ya empieza a subir 68, 87, 91. Y por suerte en septiembre ha vuelto a bajar a 56. Digamos, sí que se nota un aumento en verano, tanto perro como gato.
I aquí hi ha moltes tasques, però també avui, ja que tenim temps també per repassar totes aquestes campanyes, ens agradaria que d'alguna manera fessis més il·lustratiu també per la gent. Per exemple, quina tasca pots dur a terme tu des de que entres fins a que surts d'aquí del refugi? Perquè hi ha moltíssima feina i perquè hi ha períodes com aquests que s'acumula tota la cosa, no? Per fer-ho una mica més visible.
no hay ningún día igual que el otro. Digamos, cada día hay pasan cosas que tú no te esperas y hay que ser muy, muy flexible para reaccionar, ¿no? Porque te pueden llamar a las 9 y hay un perro atado en no sé dónde, hay que organizar la salida. Te puede llegar aquí una persona ya con un gato encontrado y hay que avisar al servicio veterinario para revisarlo. Luego, hoy, por ejemplo, nos han venido a visitar los de la Universidad Autónoma, los estudiantes de veterinaria, y ellos lo que hacen es tomar muestras a nuestros animales para ver si tienen alguna enfermedad en concreto. Y la cosa es que nos ayuda mucho a hacer analíticas que normalmente tendrían un coste, pero en ese caso nos lo hacen los estudiantes, ellos trabajan con esto y nosotros nos beneficiamos de los resultados y podemos luego ver si hay que medicar un gato, un perro o no. Entonces, aparte de esto, pues, por ejemplo, mañana me viene un grupo de una empresa solidaria que vienen 20 personas que tienen un día de jornada solidaria, pues hemos ido preparando cosas que nos pueden ayudar, pues recoger hierba, ordenar almacenes, pintar algún patio. Cada día pasan cosas y es imposible mantener lo que tú quieres hacer porque siempre pasa algo más que no esperas o que es en ese aspecto es súper diverso, súper diferente cada día. Y cosas buenas como malas, ¿no? Que puede ser un día que te llaman 5 veces para ir a buscar un animal, como puede ser que en ese día pues, se adopten 3 o 4 animales que nos dan una alegría inmensa, ¿no?
Doncs per fer una mica més visible també tota aquesta tasca diària que fa tota la gent que treballa, com la Clàudia Matei, amb qui parlem avui, ho recordo en aquesta entrevista, aquí a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, sobre la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, una entitat fundada el 1979, que té un dels refugis a la carretera de Caldes, al quilòmetre 24,2 a Sabadell, i bé, que té tots aquests objectius, evidentment, d'assolir el millor tracte als animals, d'intentar acollir-los el millor possible i d'intentar treure'ls després en adopció. D'aquestes campanyes que parlàvem, hem fet menció de les noves, de les novetats, aquest Chill Cat, aquestes estades amb els gats.
Sí.
Però també heu signat darrerament un acord que pot ser interessant, sobretot per la visibilitat que pugui tenir amb el Centre d'Esport Sabadell, amb el club de futbol d'aquí de la ciutat. Explica'ns una mica.
Exacto. Nos han contactado al ser una entidad de mucha antigüedad también de Sabadell, conocida para hacer ciudad, ¿no? Como nosotros que tenemos 45 años ya trabajando aquí como ONG y ellos han dicho, pues nos gustaría hacer país, ¿no? Hacer ciudad.
Sí.
Y si podíamos, bueno, hacer cosas en conjunto y la primera era organizar una previa de un partido para que pudieran salir algunos perros nuestros desfilando antes del partido junto con los jugadores. Y para nosotros ha sido una propuesta estupenda para hacer visibles nuestros animales, sobre todo eso, en este caso perros. Y salieron 8 perros de nuestro refugio con 8 voluntarios, con los jugadores, se hicieron la foto en el campo, bueno, un ambiente estupendo y nos da pues una visibilidad a otro público que normalmente quizás no vería a los perros, pues delante de un público grande en un estadio grande, ¿no? Y esto ha sido una cosa muy bonita. Antes del partido también pusimos un stand delante de la puerta de entrada del estadio y la gente, bueno, nos podía comprar cositas como siempre de ayuda solidaria para hacer recaudaciones, informarse cómo se adopta, cómo se puede ser socio y es una forma de colaborar. Entonces hay varias cosas que queremos colaborar conjuntamente con el Fútbol Club y esperamos que haya una buena temporada próxima para hacer más cositas.
Una col·laboració que segueix, per tant, i evidentment també evidenciem tota aquesta visibilitat que necessiten els animals. L'ADA fa molts anys, bé, fa molts anys, no tants, va organitzar fins al 2014 el Saló Animalada, per exemple, aquí a Barcelona, durant 10 anys, no? Bàsicament es basava en això, en fer visibles tots aquests animals de les protectores i en facilitar tota aquesta adopció. Una cosa que vosaltres també feu, esteu presents a festes, a fires, i especialment necessiteu, i tornem a insistir també, a recaptacions tant de material com d'aliments, no, Clàudia? Una cosa en la que insistiu,
sí.
Crec que cal insistir-hi també. No sé quines campanyes aquí podeu fer.
Justamente en diciembre hacemos siempre la mega recollida solidaria, que se llama, con algunos establecimientos o comercios de Sabadell, o sobre todo clínicas veterinarias, tiendas de accesorios de animales. Pondremos allí cestas, en total 10 establecimientos donde habrá cestas de la protectora y que la gente pueda aportar su granito de arena, pues poner alguna algo de latas o de correas o arneses, todo el material que necesitamos. Y muchas veces necesitamos material de limpieza, que es una cosa que la gente no tiene presente, pero es lejía, aquí es lo básico, Sanitol para ropa, para lavar ropa, detergente de suelo, todo esto es un coste muy alto que cada mes estamos gastando. Pues si la gente nos deja allí un bote de lejía de 1,5 litros, pues con eso ya nos van ayudando. Y vamos a poner a 10, seguramente a 10 establecimientos cestas, uno también en el club de fútbol, que nos dijeron que querían colaborar poniendo una cesta en sus instalaciones, y así la gente nos puede ayudar con una pequeña donación, y sumando todo, pues ayuda a poder conseguir más recaudaciones, no?
A nivell pràctic i a nivell de menjar, per exemple, si la gent us vol atorgar menjar pels animals, quin tipus de menjar us hauria? Perquè també hi compten els snacks, no? Per exemple, per mossegar pels gossos.
Sí, lo que buscamos sobre todo son snacks deshidratados, que son así para pollo deshidratado o morros de cerdo deshidratado, masticables se llaman, y les encanta, les despista, se tranquilizan bastante más que si están sobre un hueso. Hemos ido cambiando un poco la idea, snacks masticables. Y luego latas de todo tipo de gatets y de gosus, porque es la forma de medicar a los animales. Todos los animales que necesitan tomar su pastilla, su medicación, lo hacemos siempre con una cuchara y con comida de lata, y se gasta muchísimo.
Doncs avui tornem a posar en valor tota la feina que fa la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Podeu consultar-ne i us convidem també a seguir la seva activitat visitant-la o bé a través del web protectorasabadell.org, a través de totes aquestes campanyes, algunes més que ens hem deixat, evidentment, de les que hem repassat avui. I agraïm novament també a la Clàudia Matella, que és responsable d'aquest refugi, amb aquesta feina diària que també ens has definit avui, doncs que hagis pogut tornar a intervenir. Moltes gràcies, Clàudia.
Muchas gracias por llamarnos. Gracias.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem escoltant el pianista de jazz Monty Alexandre. Va néixer l'any 1944 i se'l pot considerar com un dels pianistes amb més personalitat que ha tocat amb els millors figures de jazz. Sempre s'ha mogut dins del seu quartet. És com si que aquí diríem com un ocell de bosc. L'escoltarem ara amb un altre tall, també molt lent, que ell n'és l'autor i que permet expressar-se amb tota plenitud. Es diu Unlimited Love i, com sempre, a la propera, si Déu vol.
Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Joaquim Fènix amb els animals i la natura. Joaquim Fènix, actor nord-americà, on destacà el seu paper de coprotagonista a la pel·lícula Gladiator. Activista pels drets dels animals, va formar part d'una demanda dirigida a la Comissió Europea perquè reguli la venda de gossos i gats de manera que es puguin protegir els seus drets. Ha estat el narrador d'Earthlings, un documental que ofereix una visió del tracte que els humans donem als animals en general, tenint en compte diferents temes: l'experimentació, els cruels espectacles amb animals, la caça, els animals destinats al consum humà, animals de companyia i la pel·lícula. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
La cuina és un indret de la casa on cal tenir molta cura. Si tenim una placa vitroceràmica per cuinar, què haurem de tenir en compte?
Les plaques vitroceràmiques poden causar greus cremades als gats, sobretot si tenen costum de pujar als marbres de la cuina. Com que aquest tipus de plaques no tenen flama, com sí que passa amb les plaques de cocció amb gas, els gats, en no veure foc, es posen a sobre i es cremen. Després d'haver cuinat, seria convenient posar una tapa protectora mentre la vitroceràmica es mantingui calenta. Així, si el gat salta al damunt, no es cremarà.
Sabies que en el planeta només romanen un 7% de superfície dels boscos originals i intactes, que són anomenats primaris? Són els darrers testimonis dels ecosistemes forestals més originaris del planeta, i és en aquests últims reductes naturals on es concentra el 50% de la biodiversitat de plantes i animals, molts d'ells encara desconeguts i d'un valor inestimable. També en les selves tropicals primàries és on s'han desenvolupat moltes comunitats indígenes i pobles tradicionals que continuen depenent de la seva conservació pel seu futur i supervivència. En els boscos primaris sobreviuen les darreres comunitats de grans simis constituïdes pels goril·les, els bonobos, els ximpanzés, els orangutans i d'altres espècies de primats i animals. Els boscos primaris constitueixen les darreres fronteres naturals intactes que han evolucionat d'acord amb els propis impactes i pertorbacions de la natura. Fa només 8.000 anys, els boscos primaris cobrien quasi la meitat de la superfície del planeta, però degut a la seva continuada destrucció per part de la societat humana, en l'actualitat han quedat reduïdes a molt poques zones de la Terra, entre elles l'Amazònia, Canadà, Àfrica o Escandinàvia. Un cop destruïts els arbres i la massa forestal primària d'aquests boscos, encara que es tornin a substituir i a recréixer, perden definitivament la seva riquesa biològica i gran part de la complexitat original. Aquestes grans masses primàries ajuden a protegir i estabilitzar el clima mundial, influint en les pluges i la vaporització de l'aigua, emmagatzemant carboni i frenant part de l'escalfament global. La supervivència dels boscos resulta vital pel clima i tot pels seus habitants. Hem de prendre consciència i actuar, reciclant i fent un consum més responsable i respectuós amb les diferents formes de vida del nostre planeta.
La veu dels animals i la natura,
un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La cultura ecològica no es pot reduir a una sèrie de respostes urgents i parcials als problemes que van apareixent entorn de la degradació de l'ambient, l'esgotament de les reserves naturals i la contaminació. Hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformin una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic. Altrament, fins les millors iniciatives ecologistes poden acabar tancades en la mateixa lògica globalitzada. Buscar només un remei tècnic a cada problema ambiental que sorgeixi és aïllar coses que en realitat estan entrellaçades i amagar els veritables i més profuns problemes del sistema mundial. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.